que la majoria progressista considera que podria equivaler de facto a una moció de confiança, una iniciativa que només pot plantejar el mateix president del govern.
I amb aquest apunt hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que han robat la imatge de la Mare de Déu del carrer Major de Costitx.
Tentol, amb Margalí de Mateu.
Encetar aquesta segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i també tenim en Toni Cardell, que ens acompanya ara al control tècnic. Fins ara hem jugat amb les paraules, hem conegut més coses sobre Wagner, aquest compositor alemany, però ara mos toca sobre quina és la notícia del dia. Saludam en Miquel Jung.
Bon dia.
En Celestia Livent.
Som aquí.
Avui un treball d'investigació i també d'intentar ajudar una miqueta, si podem, aquesta Mare de Déu, perquè hem sabut que han robat la imatge que hi havia a la capelleta del carrer Major de Costitx. Com estan les varones? Com estan les assassinos?
Ja sí, quan diu una Shakira, volen saber on són els lladres, perquè ahir, segons informava Joan Socies al diari Top Pla, Costitx es va despertar amb una d'aquelles notícies que fan mal a l'esperit, la memòria i el patrimoni.
I el patrimoni,
així és, així és, Miquel, perquè ahir els costitxers i costitxeres, quan se varen aixecar del llit, varen poder observar, se varen topar, que la imatge de la Mare de Déu, que presidia la capelleta del carrer Major, just a l'entrada del municipi, havia desaparegut. Uns desconeguts l'havien robat.
Atenta'l, som servei públic i volem ajudar a trobar aquesta imatge de la Mare de Déu de Costitx. Per això li han demanat a un costitxer, en Joan Mut, que és filòleg i coordinador de les jornades d'estudis locals d'aquest municipi, que ens expliqui com és aquesta Mare de Déu.
Aquesta Mare de Déu que ha desaparegut és una reproducció de la que hi ha a l'església de Costitx. És una imatge d'uns 50 centímetres d'alt, més o manco, de pedra, que representa una Mare de Déu asseguda que té l'infant Jesús damunt una cama i en l'altra mà aguanta un remei o alguna cosa. És una imatge que se va posar en aquella capella a l'entrada del poble que se va fer l'any 1913 i se va fer una celebració i se van fer coses i tot això que ho expliquen. I és una Mare de Déu que és visitada cada any en processó per l'altra Mare de Déu, per l'Àngel. Per l'Àngel se fa una processó, on la Mare de Déu de l'Església va veure aquesta.
Cierto ladrón se robó un corazón, se lo llevó a la orilla del mar. Allí empezó con arena y coral, un poquito de sol y de luna formar su hogar.
Sentíem en Joan Mut i també ens ha dit que pot ser el valor material d'aquesta imatge no sigui molt gros, però que té un gran valor sentimental, evidentment, pels costitxers i costitxeres.
I és una imatge que segurament, pel que fa a valor material, no en té molt. De fet, no se sap ni quin és el autor i segurament és de principi del segle XX, però sí que emocionalment i simbòlicament té molt de valor perquè és un element molt conegut, és un element que dona la benvinguda en el poble, representa la Mare de Déu. Per tant, jo crec que a vegades se percep i se sent com si fos la Mare de Déu mateixa i també actua com a creu de terme en el sentit que està centrada del poble. I és una Mare de Déu que jo crec que la gent la sent com a tal, molt propera, i com si fos la Mare de Déu que gairebé de segle XX, diria jo. Però té el valor que és simbòlic i emocional molt elevat.
Con gran amor. Encara no podem entendre que pot passar pel cap unes persones perquè robin una Mare de Déu.
No. Bé, de fet, li hem volgut demanar a en Joan Mut què ha passat, menys si ho sap, què ha passat amb aquesta imatge de la Mare de Déu de Costitx, i m'ho ha explicat un poc els rumors i les suposicions. Que...
Perquè hi ha rumors pel poble.
Sí, que circulen pel poble. Sí, n'hi ha. Sí. I merdes que penseu.
Sí?
Amant
que diuen.
Sobre què ha passat, ara estem d'investigacions, rumorologies, suposicions, i tant podria ser una broma, és a dir, una broma típica de quintos o de joves, tot i que ara no és la temporada i el vidre estava un put, i per ser una broma seria una cosa més fina. Tant pot ser algú que per ventura li ha semblat una bona idea robar això i endur-se la Mare de Déu. Tant podria ser un robatori per la intenció de vendre-la, però no sembla que tingui gaire valor l'estàtua en si. I també podrien ser sensellers. Això és una altra opció.
Ai. Ja hi som.
Sensellers,
no? Sensellers. Bé, ha dit sensellers.
Sí.
Coses de pobles i rivalitats.
Clar, atent-te'l, evidentment, alerta amb això, perquè atent-te'l no volen donar culpes a ningú, que ningú en rebi, però per Costitx circula aquest rumor que aquesta imatge de la Mare de Déu la podrien haver robat els sensellers. Bé, aquí queda aquest ronron. En Joan Mut ens ha volgut aclarir que ho ha dit de broma, però ha afegit...
Bé, no era tan broma, a lo millor.
Ha afegit això.
O sigui, sense lleis és broma, però la llegenda explica que la Mare de Déu que hi ha a l'església se va trobar damunt un magraner que hi havia en la zona on hi ha la capelleta ara mateix. I uns al·lots van trobar aquesta Mare de Déu i varen avisar en el capellà i la varen guardar. Però sense lleis, com que en aquell moment... Costitx pertanyia a Sencelles, van trobar que la Mare de Déu s'havia d'anar a Sencelles i la se'n van endur. Però a l'endemà de matí, la Mare de Déu tornava a ser allà on l'havien trobat a Costitx perquè volia ser costitxera. Per tant, segurament la Mare de Déu tornarà a aparèixer. Ara com i quan, ja ho veurem.
Són fantàstiques aquestes...
Les aparicions de la Mare de Déu de Costitx.
Llegendes entre pobles i...
Hi ha història.
Sí, sempre n'hi ha en tots els pobles, però també aquestes ben divertides entre Sencelles i Costitx. I...
No, però deixar clar que no donant-se culpa als sencellers des d'aquí.
Per tant, i per cert, si hi ha qualque senceller, sencellera que mos vulgui telefonar, 971-13-9900, tenim la línia...
Per explicar la seva part.
Per al·lusions. Sí, sí.
I per al·lusions, i si sabeu com d'una manera... com un miracle, aquella Mare de Déu va tornar a ser costitxera, que era allà on volia ser, o no, almenys quina és la versió de Sencelles, també.
No sabem,
convidats
no
a explicar-ho.
Ja veurem si compareix aquesta imatge de la Mare de Déu, però Costitx... Vos hem de contar que tenen precedents de fets semblants en aquest, segons mos ha recordat en Joan Mut. L'any 2022, la creu de terme de la Garriga de Costitx va desaparèixer. Dues setmanes més tard la varen poder recuperar, després que els lladres la deixessin ben a la vista enmig del camí d'Esgorg. Ja veurem si aquesta vegada torna a passar això mateix, menys si deixen aquesta imatge de la Mare de Déu enmig d'un camí.
Tant de bo que la
Esperem
trobin.
Esperem que se pugui recuperar i sana.
I això, sí, que estigui en bon estat. Per parlar-ne també amb un convidat al Balda de Costitx, Toni Sales, com esteu? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Com va, Toni?
Bueno, estem bastant indignats amb aquesta cosa.
No m'estranya.
No. Sí, no és un tema per nosaltres, no és un tema de broma, diríem, i mos ha sabut greu, la veritat. Que...
Clar, normal, perquè és un, com una cosa patrimoni del poble que mai vos hauria passat pas cap que qualcú pogués rompre el vidre i dur-se la mare de Déu.
Sí, és així, és així. No sé si és perquè pecant de càndids, però n'hi ha que pensar que hem de deixar el món millor del que el trobam i que intentem aquest redolet que mos toca viure, intentem deixar-lo millor del que estava i intentem que si hi ha coses velles continuen allà on eren i si hi ha res que val la pena preservar, preservar-lo. I després te trobes persones amb actitud com aquestes que no respecten lo que és de tots, que no valoren res i clar, te sap greu. Te sap greu i dius, bueno, no sé qui és aquesta persona o persones, però el que està clar és que no els hem enviat a demanar per res i que no sé, de vegades, la veritat, que te sents frustrat o te sents impotent davant fets com aquests i dius, bueno, aquesta gent no mereix viure ni pets en contorn de Costitx, òbviament, ni crec que Mallorca ni una civilització a on s'estimin les coses o a on hi hagi un pot d'educació al respecte.
Totalment. A més, que venim com de que no fa tant d'anys que tenien les portes obertes de casa nostra, a vegades fins i tot se clau en Espany, aquella cosa de que confiàvem...
Que se deixen pas, de
confiar sí. en el veïnat, no fa tant d'anys d'això, i clar... certa manera som un poc confiats, però és que també és un poc la naturalesa de les persones poder confiar en els seus veïnats, en la seva gent, però clar, quan te trobes coses com aquestes, dius, és que ja no mos poden fiar de res ni de ningú i és una llàstima tot plegat.
Sí, és així, vull dir, jo a vegades hi ha actituds que me recordo una obra de teatre que se diu "T'estim, ets perfecte, ja te canviaré". Idò, hi ha gent que te ve i te diu, que és de guapo Costitx i venen a viure aquí o venen a viure a la comarca del Pla, però després només posen emperons o fan coses d'aquestes o dius, bé, jo ja no sé per què ho he vengut, si ta mateix no ho havia d'anar bé o en el final no voleu venir a sumar, dius, idò, i la veritat que és una llàstima que haguem perdut aquesta essència, o que s'estigui perdent aquesta essència, i si no anem vius en els mallorquins, ens hauran d'arribar a tancar dins una reserveta. Això sí, haurem de posar una reixella ben alta i qualsevol cosa, perquè encara vendran, sí. Es tornen molt robades les quatre coses.
Clar, és que qualcú segur que vos ha dit, per què no vareu posar un vidre de seguretat. Exacte. O una alarma?
No hauria de fer falta.
O qualque cosa d'aquestes, no? Vos van
sí,
dir?
Sí, de fet, com ha explicat molt bé en Joan Muta, hi havia una porta, a més, tot està catalogat, és un bé catalogat, no porta que se va restaurar bé, se va restaurar tota la capelleta, i també la figura de la Mare de Déu, l'any 2023, i estava fixada, això sí, tenia un pen, que, és a dir, no és que fos bo d'obrir, com que no era bo d'obrir, ho van rompre una pedra amb dues pedres, a pedrades, ho han romput el vidre, i han mig arrabassat la porta. I clar, i te trobes... És un fet molt violent i molt bé de nou. I a més, aquesta persona o persones que ho han fet, no sé si saben en allò que s'enfronten, però com que és un bé catalogat, és un delicte contra el patrimoni i pot estar multat amb milers d'euros i fins i tot hi pot haver penes de pressió per fer un atemptat contra el patrimoni.
I tant.
És delicat, el tema.
Sí, sí.
Bala, al marge de bromes, poca broma, clar, aquesta investigació segueix oberta, no sé si hi ha pistes, hi ha cap indici, si se segueix damunt qualque prova, qualque pista concreta.
Bé, com això va ser ahir de matí, va venir la Guàrdia Civil d'Inca, en aquest cas, i va venir també la Policia Judicial a cercar empremtes dactilars i després també estan repassant una sèrie d'enregistrament de càmeres, de vídeo, que tenim tant d'espais públics com de particulars i que, això sí, més o manco, tenim, sabem a quina hora podria haver estat i estem cercant aquestes franges horàries i supos que en els propers dies hi haurà més pistes, però vaja, el que interessa és que torni la figura, si no sé si m'ho senten o no les persones que hagin pogut ser.
Tant de bo.
Però l'almenys és que ho tornin, que ho deixin estar allà on era i s'aturarà tot. Però si no, haurem d'actuar amb molta contundència quan les trobem.
Clar. A quina hora la van robar, Valda?
Bé, fa mal dir-ho. Tenim dos indicis, unes entre la 1:30 i les 2 i l'altres a les 5 de la matina. Tenim aquests dos indicis, aquestes dues pistes.
De quin vespre?
De diumenge.
De diumenge cap a dilluns.
De diumenge cap a dilluns.
Exacte.
De diumenge cap a dilluns i, per una banda, tenim pistes d'una gent que va tornar d'un esdeveniment, no ho vull dir, però...
Ui.
Però que tornava d'un esdeveniment amb un autocar...
No, amb Agaluf.
Amb un DJ.
Per aventura, sí.
Ui.
I per altra banda, hi havia això, hi havia una altra gent que... un altre col·lectiu, que damunt també les 5, saben que hi ha algun moviment, per tant, cada vegada estem estrenyent més el cercle serà qüestió de trobar proves i en tenir una mica de prova. Com vos dic, si no ha tornat, mos hi posarem fort. Clar. Bé, mos hi posarem fort, ja mos hi hem posat, però mos posarem forts i mos hi trobaran.
Sí, no? I, òbviament, aquestes persones hauran de pagar com dades amb allò que han fet, perquè la pintura va ser un quintos o una ninada o qualcú que ho fes així. Però, clar, tot i així no se pot no prendre mesures.
És un atac contra els patrimonials.
No, i si és un tema d'una broma de mal gust, mira, que ho tornem a deixar allà on era i mirarem d'aturar la investigació, però... Si continuen així, hi ha un Ministeri Fiscal, això és una peça de patrimoni robada i òbviament, això no s'aturarà només en la Guàrdia Civil, després ja, com us dic, quan hi ha una denúncia, després ja van a jutjats i hi ha un fiscal, hi ha una fiscalia que en prendrà nota i que prendrà accions i això pot passar també, eh? Vull dir, maldament, nosaltres per ventura la recuperàssim i ho donàssim per fet. Si no ho fan via, el que se poden trobar és que després la fiscalia fa el seu camí i s'ho han d'atendre les conseqüències, vull dir.
I de Tani Sales, Bala Costitx, esperant trobar aquesta Mare de Déu. És de Pedra de Marès de Santanyí, no? De Pedra de Santanyí.
Sí. En Joan Mut ho ha explicat perfecte. No és una peça que vagi signada. És atribuïble a Guillem Van Rey, però atribuïble, no ho saben cert. Feta l'any 1912-1913 de Marès de Santanyí. No té un valor econòmic gros. Per tant, aquesta gent que ho ha fet, ja no sé per quin motiu ho puguin haver fet, però la veritat que han fet molt més mal de suposat profit que en poguessin treure.
Vaja. I de molta sort amb aquesta investigació. Esperem poder donar la notícia que hem trobat aquesta Mare de Déu. Toni Sales, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada i ànims.
I que s'aclaresqui aviat.
Sí, sobretot. Doncs aquest era el tema d'avui, aquesta investigació que hem fet, però ara hem de fer una petita pausa i tornem tot una.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les proves radiològiques més habituals. Immersos en l'àmbit mèdic, avui comentarem termes més tècnics. Segur que més d'una vegada el metge de família o un especialista us ha enviat a fer-vos alguna prova radiològica que l'ajudi a diagnosticar, controlar o tractar una malaltia. Són proves que permeten veure l'interior del cos sense cirurgia. La radiografia utilitza raigs X i és molt útil per detectar fractures òssies o problemes pulmonars. És probablement la prova més coneguda i ràpida. La tomografia computada, coneguda per les sigles TAC, TAC, o per la forma lexicalitzada TAC, en minúscula, un TAC o una TAC. El TAC ofereix imatges molt més detallades en forma de talls o seccions del cos i permet estudiar òrgans interns amb molta precisió. La ressonància magnètica, amb la sigla RM, utilitza camps magnètics, sense radiació, i és especialment indicada per analitzar el cervell, els músculs i les articulacions. L'ecografia utilitza ultrasons i és molt habitual, sobretot en el seguiment de l'embaràs i en l'exploració de l'abdomen. Finalment, una de les proves més habituals en les dones és la mamografia, una radiografia específica del pit que permet detectar precoçment el càncer de mama. Gràcies a totes aquestes proves i a moltes altres que no han tingut temps de comentar, avui es poden detectar nombroses malalties en fases inicials, fet que contribueix a salvar moltes vides. I terme explicat, terme acabat.
IB3 Ràdio és diversitat.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
Defluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Tomeu Canyelles, com estàs?
Molt bé, què
tal? Benvingut.
Bé, tu? Content d'estar aquí?
Nosaltres també, eh?
Sí, avui estic un poc més baixant, no sé què li passa.
És que és la cadira, sí.
Avui per això...
Mira, i abans que ha vengut en Pérez del Ril i ha canviat, si va ser en aquesta que és més alta.
Ara, de moment, si hi ha una aturada... Ara estic bé, mira, me fa...
Però pitges a palanca i pentura, puges un poquet.
No funciona aquesta cadira. Vine a seure aquí, Tomeu. Vine.
Poques vegades se sent, perquè... un canvi de cadira en directe.
Ara tots no parlarem del tema. Ara te veiem bé.
Se'n veiem més amunt.
Certs temes necessiten un poquet d'autoritat, i les autoritats
són
una mica pujats.
Hem de projectar bé la veu per parlar del tema que mos dus avui, però també avui pensant, Tomeu, que està a punt d'estrenar una nova versió d'Ulisses. No sé si ho sabíeu.
Sí.
I avui hi ha el Bloomsday.
Bloomsday. Ja he vist molts de pots.
Relacionats amb això.
Clar, perquè hi ha molta gent que és entusiasta d'en Joyce, de tot el que hi ha darrere Ulisses, de tota aquesta obra tan experimental i tan rellevant, no? I bé, m'ha estat més recordant-nos que sí, que són molts els que tenim a casa Ulisses preparat pel dia que tinguem com el moment de revelació, de dir, vale, ara és el moment. Ara el llibre m'ha triat a mi, no se'n revés.
Exacte.
Això.
I doncs, sí, ben curiós, això del Bloomsday.
Però sí, aquí hi ha que... autèntics experts, vull dir,
es festa.
Eduard Moyà.
També és expert en James Joyce.
En Jaume Pons a l'Orde, vull dir, punts suspensius.
Eduard Moyà és una caixa de sorpreses.
Hombre, jo crec que tothom el vol, en Eduard, eh? Vull dir, alguna cosa projecta.
També és especialista en James Joyce?
Jo sé que ell és un autèntic fanàtic, sí, per descomptat que sí.
I li donem molt d'anys, perquè avui és el Bloomsday. Aquest dia que a Irlanda fan festa grossa cada any, 16 de juny, a Dublín, fan aquesta festa James Joyce, i també per donar a conèixer la seva obra i també la seva novel·la Ulisses, que se fan actes arreu, ja només a Irlanda, sinó també arreu del món, també aquí. Però bé, un dia parlarem d'Ulisses, ara que s'està a punt d'estrenar...
Un dia, mira, vàrem parlar aquí de Finnegan's Wake, te'n recordes? Que és aquella novel·la que ve després i que quasi va costar a sa vida, sobretot perquè quasi va embogir, de fet. Pràcticament va embogir. I li va costar molt d'amics i gent que confiava en ell, i bé, així mateix una bona aventura literària rere aquest segon llibre.
Molt bé. Aquesta també és l'actualitat, però en tenim més, sí, perquè avui hi ha una efemèride, tal correcte, dia com avui, del correcte 44. Sí. George Stanley, sí, va passar a la història, i ara explicarem per què, sobretot per ser la persona més jove en ser executada als Estats Units. Tot bé, això podria ser una anomalia dins la història de la justícia nord-americana?
Margalida, jo no sé si podrien dir anomalia, però sí que és cert que en el cas d'en George Stinney, no sé com se pronuncia ben bé aquell llinatge, jo diré Stinney, d'acord?
Però sí que és no, que no aquest... sé ni què ha dit.
Stinney? Sí, és que no hi ha manual tampoc per pronunciar certs llinatges, no? Però sí que és veritat que aquest nom encara ressona la consciència de la crònica nord-americana del segle XX, perquè recordem que en els anys 40, és a dir, a punt de finalitzar la Segona Guerra Mundial, els Estats Units ja s'havien consolidat no només com la primera potència econòmica, sinó, presumptament, com la democràcia més evolucionada de tot el planeta, no? Aquesta afirmació, per descomptat, està repleta de clarobscurs, perquè durant el primer terç d'aquell segle es van enviar en el corredor de la mort un bon grapat de lots de 15, 16 i 17 anys.
Uf, vaja.
Vull dir, aquest plantejament judicial punitivista fins al punt de considerar que l'única reparació social possible es dona mort en el presumpte autor del crim, i de l'arribar en el seu paradigma en el cas d'en George Stinney, però no podem tampoc perdre de vista que fins als primers anys del segle XXI també es van condemnar a mort una sèrie de joves de 16 o 17 anys, i que no va ser fins l'any 2005 quan la Cort Suprema dels Estats Units va fixar l'edat mínima de 18 anys per aplicar condemnes tan severes com aquesta. Per tant, fins fa poc de més de dues dècades, la justícia podia condemnar a mort a menors d'edat. No vol dir que els executassin en 17 anys, o millor tenien 25, 30, pentura, però sí condemnar a mort.
Ah. Mm-hmm. Fa 21 anys.
Sí, quasi res, sí, no? Vull dir que és una dada, clar, impactant.
Sí. Tomeu, però, que pot empènyer un país com els Estats Units, aquesta democràcia a la qual tot Occident s'emmirellava, aleshores, a condemnar i executar una criatura de tan sols 14 anys?
Bé, en primer lloc, és marc legal, no? Insistes que n'has fet, no? Les lleus d'alguns estats nord-americans, com per exemple els de Carolina del Sud, permetien i normalitzaven que els infants poguessin ser jutjats com adults. Era, per tant, una legislació rígida que no contemplava cap tipus d'atenuant, no? Després, l'aparell judicial era completament defectuós, no? I per què? Perquè, bàsicament, comandava l'urgència d'un veredicte. I tal efecte, això explica perquè el judici d'en George Stinney només va tenir lloc, és a dir, només va durar 5 hores. O sigui, 5 hores, no?
Ja m'ho diràs.
Aquesta rapidesa és perfectament extrapolable a la deliberació d'un jurat format única i exclusivament per homes blancs, que no només es van torbar 10 minuts en acordar que aquell nin era culpable del crim que se l'imputava, no? Vull dir, 10 minuts varen pensar que aquell nin
era culpable,
per tant havia de morir, no?
Clar, hem de conèixer quin era aquest crim.
Aquest crim, bé, essencialment se'l va acusar d'assassinat de dues nines blanques al comtat de Clarendon, és a dir, a Carolina del Sud, en un procés d'investigació que, també ho hem de dir, no va tan sols ni durar ni 24 hores.
Ja m'hi diràs.
Una investigació d'un únic dia. No? Com podeu veure, que en aquest cas grinyola per tots els costats, no? I evidencia que en Stinney va ser prejutjat com a culpable en un procés que no estigui disposat a contemplar la presumpció d'innocència d'aquell al·lot.
No. Has dit una cosa que ens ha creat l'atenció, que el tribunal que condemnà en aquest jove, George Stinney, estava format només per homes blancs. Creus que aquest veredicte posa manifest també el racisme estructural d'aquella època concreta?
Bé, mem, d'una època passada i fins i tot no tan allunyada de les nostres temps, perquè diversos estudis criminològics posen de relleu que un acusat negre o llatí té significativament més probabilitats de rebre una condemna a mort si la víctima era raça blanca, no? Igualment, les estadístiques demogràfiques no enganen, i de les persones de color que ara mateix ja ha condemnats a morts, i de pràcticament són en total entre un 57 i un 60%, no?, a les presons dels Estats Units. No obstant això, en el cas d'en George Stinney també se posa de relleu que la seva condemna no només s'explica pels grans defectes d'aquell sistema judicial, sinó també pel color de la pell de l'acusat, no? Podem afirmar que en el context de tensió racial de Carolina del Sud en els anys 40 també va influir clarament en la injustícia d'aquest cas, no? També podríem posar damunt la taula una altra dada que doncs, tampoc hauríem de menystenir, no? Perquè Carolina del Sud va ser un dels territoris on el Ku Klux Klan va acumular més membres i simpatitzadors del seu ressorgiment a partir de l'any 1915. Vull dir, aquell gran moviment supremacista blanc, no?, que a la pràctica eren, doncs, això, una facció terrorista i que bueno, que també marquen un pot la crònica negra d'Estats Units en el segle XIX i principis del segle XX, no?
També podríem fer una altra lectura d'aquest cas, i és que en George Stinney no només era un infant afroamericà, sinó que també era membre d'una família sense recursos i que tampoc tenien accés a uns drets fonamentals que poguessin garantir la correcta aplicació de la llei.
Clar, i davant d'aquest atropellament de drets judicials tan bàsics, hi ha hagut alguna revisió d'aquest cas, Tomeu?
Sí, mem, la investigació de la mort d'aquestes dues nines era, ja ho podem dir, un autèntic nyap, no? I així que tard o d'hora el cas havia d'acabar sent revisat novament, no? El que aquí impacta, però, és que s'hauria d'esperar pràcticament molts anys, no? Vull dir, impacta pensar que aquests expedients relatius en el cas d'en George Stanley van haver d'esperar fins desembre de l'any 2024 per ser revisats, no? I si ho van ser revisats, de fet, va ser per la intervenció, per la feina d'una jutgessa anomenada Carmen Tevin Mullen, no? Que va posar de manifest que aquell judici, i cito textualment, estava replet de violacions fonamentals i constitucionals, no? És que, de fet, man, per no quadrar no quadraven el resultat de les autòpsies. No hi havia cap prova material que pogués incriminar aquesta lot o relacionar-lo amb aquell crim, no? Mm. I fins i tot la defensa va ser tan erràtica que el mateix abogat d'ofici que se li va assignar en Stinney no es va atrevir a apel·lar la resolució del jutge, no? Un fet que hauria permès guanyar temps per recopilar proves que desmuntessin aquell relat policial i també judicial, no? La revisió de la jutgessa Tevin va servir igualment per posar de manifest que l'obtenció de la confessió d'en Stinney va ser completament irregular i del tot improcedent, no? Aquest fet demostra que certs grups socials estaven realment interessats en localitzar, jutjar i condemnar amb rapidesa a un presumpte culpable que en el final no va tenir res a veure amb aquell doble assassinat. Per això mateix, en George Stinney va ser exonerat d'aquest crim, ho hem de dir, de forma pòstuma, en 70 anys de retard.
Sí, sí.
Ho dèiem, tal dia com avui, però de l'any 1944, els Estats Units varen executar un nen de 14 anys, una efemèride tràgica i que convida a la reflexió. Dècades després d'aquells fets, però, Tomeu, quin és el llegat que deixa un cas tan controvertit com aquest?
Bé, mem, d'una banda, és una història tan forta, tan bèstia, que ha inspirat nombrosos artefactes culturals, no, mem? Certament hi ha un bon grapat de llibres sobre el cas d'aquest lot, d'en George Stinney, però també és vera que hi hagué una obra que va arribar a convertir-se en best-seller final dels anys 80, no? De fet, es tracta de Carolina Skeletons, d'en David Studd, i que anys després prengué forma de pel·lícula. No fa tampoc massa anys es va rodar un curtmetratge amb una finalitat molt concreta, no? Que aquesta història, en definitiva, no sigui oblidada per les generacions del present i ni molt maco ses del futur, no? I podríem dir que més enllà de llibres i productes de caire audiovisual, el llegat d'en George també ha pres forma de projecte de llei, no? De fet, presentat per Carolina del Sud, un fons econòmic de 10 milions de dòlars per ser destinats a les famílies de persones executades injustament si la seva condemna és anul·lada de forma pòstuma.
Ah, sí?
Sí,
hi ha
també, sí, una... No pot reparar res, no poden reparar res d'obès, però vaja, que d'alguna forma sí que hi ha aquesta predisposició de reparació, no? Cap a la memòria d'aquestes persones que són executades de forma injusta.
Doncs avui hem repassat aquest cas, la pena de mort, que jo recordo quan mos explicàvem a l'institut.
Sí, mos parlàvem pel·lícules, te'n recordes?
Sí, i tant. Sí, sí, jo tenia una mestra d'història fabulosa que me'n recordes el dia que mos la va explicar, que se va posar a plorar a classe, perquè realment era una cosa tan forta que encara ara poses pel de punta.
Sí, i de fet impacta, perquè encara hi ha com aquesta resistència social, no? Pensar que és una forma com a justa d'acabar, no? Vull dir, amb un cas, no? Que la mort és una forma de reparar un dany ja prèviament infringit, no? I cosa que també hauríem de pensar si realment és el sentit de justícia, realment, no? O manco dins el context en què mos trobem ara mateix.
I tenir present que hi ha països que encara...
Sí, vaja.
Que encara és ben vigent.
Grans potències, grans potències, clar que sí.
Ai, avui mos hem parlat molt de...
Sí, vaja.
La història ens ha duit un passatge complicadíssim.
Ostres, ha estat començat el Ulisses, sí, no? Sí. A parlar d'en James Joyce i acabar amb unes reflexions d'aquesta potència.
Sí. Però bé, bé, gràcies.
A vosaltres.
La història té això.
Sí. Dies que són
dies més clars i dies més obscurs.
Quasi com el futbol.
Que te deixen amb mal cos.
Sí, això és vera. Ahir, que va jugava la selecció espanyola, vosaltres mirau el futbol?
Jo no.
Celestino? No. Tomeu tu no és futboler, tampoc.
No, gens ni mica. Gens ni mica. Però sé que hi va haver un porter que va passar a tenir 50.000 seguidors a Instagram, a tenir avui m'apareix que uns 6 o 7 milions.
Oh, uau.
Oh, vull dir que és un d'aquests personatges que hi varen jugar contra Espanya i que en el final s'ha convertit en una celebritat sense espera.
Mm-hmm. Idò, mirau, sí. No, hi havia un bar de barca nostra, Pentura, hi havia 100 persones allà mirant el futbol, que clar, te'n dones compte de l'esdeveniment, també.
Sí.
Era un bon horari perquè eres cap vespre,
sí.
I com que ara el fan a l'altra punta de món, a vegades els horaris no acompanyen i la gent el sent demà té son, però es d'ahir va ser un horari per aquí adequat. I va bé, miren que va parlant de futbol, sí. Què t'apareix?
Això el que té, no tenia ara mateix cap paper a la taula.
Sa vida. Moltes gràcies. També ho fem la setmana que ve.
El teu moment de Tèntol.
El meu moment Tèntol arriba qualque cap vespre o cap de setmana que surt a caminar per fora vila, però sense tenir una direcció massa clara. Vaig caminant i sense un itinerari clar i així buit el cap de preocupacions.
I de tres ràdios, humor.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vívetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vívetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vívetres Ràdio.
Aquesta sintonia festiu. Ah, que sí?
Sí, sí.
Una sintonia que ens permet recuperar la pregunta del dia, com cada dia tenim una pregunta pels oients, perquè també ens agrada que participeu d'aquest programa, i avui parlam del gorg, un gorg, que ja sabeu que un gorg és una acumulació d'aigua, també un baciot, una font, o en general és un clot per on passa un corrent d'aigua i l'aigua queda returada, és a dir, un estany de muntanya. El més famós de tots a Mallorca és el gorg blau, aquest embassament que es troba a les faldes del Puy Major i del Puy Massanella, que forma part del terme municipal de Palma i que abasteix bona part de l'aigua de ciutat, aquest embassament que tenim allà dalt a la Serra de Tramuntana. I hem trobat un poema preciós que vaig llegir en Celestí, que és un ressada de primera.
Ui, sí. Diu així. Adeu, tristor encastellada, del Pla de Cuba i el Malluig, seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura, sonen sis, i com que diga reposau, dolça és la calma del gor blau.
Aquesta sa frase final és fantàstica.
Sí.
La pregunta d'avui és: de qui és el poema El Gorg Blau, aquest que sentiu?
És de Joan Alcover, és de Miquel Costa i Llobera o és de Maria Antònia Salvà?
I mos ha telefonat en Felip Monà abans, li donant se gràcies, perquè efectivament en Felip ha encertat la resposta, però encara no diran quina és, sinó que com estan els marcadors a Instagram.
Vinga.
He de dir que amb un 12% dels vots hi ha Joan Alcover, llavors tenim un 65% dels vots que posten que aquest poema és de Miquel Costa i Llobera,
sí,
i un 24% dels vots que diuen que és de Maria Antònia Salvà. De qui és aquest gorg blau preciós, aquest poema preciós que avui hem recordat aquí a la ràdio? Doncs és la pregunta, i podeu seguir contestant-la a través de l'Instagram del programa, que és @tentodivetres, o també telefonant al 971 13 99 00, com sempre, que tenim les vies obertes. I també, si mos voleu explicar qualque curiositat sobre el gorg blau, tu el coneixes, Celestí, t'agrada,
ja
has estat?
Jo el conec, he estat, sí, sí, sí. O de passada, o d'excursió, o, sí, o contemplant-lo, també.
Sí, sí. I cada estiu també hi ha notícies de gent que hi neda,
sí,
que això no s'ha de fer,
no,
òbviament.
No.
Recordau-ho, prohibidíssim.
Sí, sí, han trobat casos, sí.
I altres coses. També que a un Malluig, molt a prop,
sí,
hi ha un jaciment fantàstic,
sí,
que s'està estudiant i excavant, i hi ha arqueòlegs que hi fan molt bona feina. Però bé, avui el poema Gorg Blau de qui és? Aquesta és la pregunta, i nosaltres continuem.
Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Explicar que d'aquí una estoneta a les 6 del cap vespre es farà la gala de lliurament dels premis Rural App.
M'agrada anar a passejar per fora vila i si és estens també menjar qualque figa, veig la formiga i la geneta amagada perquè no se fia, algú amagada darrere una amada fent fotografia, jo no faria o cuidaria i no em destrossaria perquè d'aquestes coses en queden molt poques avui en dia. Rap rural, ben rap des del centre de Mallorca fins a Palma capital, yeah.
I d'ací, sí, l'entitat Mallorca Rural celebra a partir de les 6 i a Sauva la quarta edició de Rural App 2026, la cloenda del programa de formació i premis adreçats a l'emprenedoria rural, a persones, empreses i entitats d'aquest món, del món rural, que vulguin impulsar o consolidar projectes innovadors vinculats al territori i que aposta per la innovació, la sostenibilitat i les noves oportunitats en el món rural.
I nosaltres, per parlar-ne, hem convidat a la gerent de Mallorca Rural, que és na Malen Llull. Com anem, Malen? Benvinguda.
Hola, bones tardes.
Com està? Ja ho teniu
moltes gràcies
tot preparat
per aquesta convidada.
No, faltaria.
Sí, pensam que sí.
Tot a punt.
Només mos queda una horeta.
Sí.
Ja
sí, deixeu.
Estam a punt, a punt.
Que bé.
Amb moltes ganes.
Explica'ns què és Mallorca Rural i aquests premis, Malen.
Val, sí, bé, Mallorca Rural som una associació sense ànim de lucre que gestiona la iniciativa líder europea d'un programa d'ajudes europeu que dinamitza els territoris de les zones rurals. En aquest cas, aquest programa dedicat o destinat a emprenedors de les zones rurals és un programa que està finançat per CaixaBank, pel programa d'acció social de Tierra de Oportunidades, i el que cerca de qualque manera és impulsar o reforçar l'emprenedoria entre joves dins el sector agrari. Un sector que en aquestes illes defensam que és incalculable el valor estratègic que té aquest sector i per lo tant, bueno, l'intenció és potenciar i donar visibilitat a través d'aquest programa de formació i de premis.
Clar, en aquests premis que presentareu i que lliurareu d'aquí una estona, a partir de les 6, quant de projectes, d'empreses, persones s'hi han presentat i participen, perquè saben que havien de presentar un pla d'empresa i un pla econòmic financer. Sí. Quant de projectes?
Sí, correcte. Mira, inicialment en aquest programa, per començar el seu projecte i la formació, se'n van apuntar una dotzena de projectes. I finalment seran 7 els projectes que se presentaran, és a dir, que han presentat tota la documentació que se'ls requeria. No és fàcil, és veure que se'ls requereix un mínim de documentació en pla d'empresa, amb el seu pla econòmic i una certa viabilitat d'aquest projecte. Tot això està valorat i avaluat per un jurat, i d'aquestes presentacions que faran aquests promotors se seleccionaran 4 finalistes, que són els que després passaran a una altra part d'aquest programa, ja que té una categoria nacional.
Suposo que no podem avançar els diferents projectes que s'han presentat, però quina tipologia tenen? Quins tipus de projectes són? O quina diversitat hi ha?
Sí, no hem anat fent difusió ja un poc per obrir boca aquestes darreres setmanes. Bueno, hi ha varietat, però sí que ells tots tenen una característica important. Evidentment, tots tenen que veure en l'activitat agrícola, però se veuen moltes sinergies amb el sector de la restauració. Sí. Se veu la qualitat, s'opta per la qualitat com a palanca, i com a, perdonar, valor afegit en el món del camp. I iniciatives diverses, des d'oli, veiem producció de oliveres i oli, veiem mel, després hi ha algun tipus de projecte que també hi ha de caràcter més social, que mescla un poc la part agrícola, agrària, amb la part més social, inclús mediambiental, i bueno, un poc aquesta la línia.
Quant de premis donareu avui cap vespre, Malen?
Bueno, són quatre. Els finalistes que se seleccionaran seran 4. Correcte.
I heu constatat amb la participació que hi ha hagut que certs sectors han rejuvenit? És a dir, que hi ha qualque sector que hi ha dedicació de gent més jove que abans?
Mira, en general, jo el que sí estic percep, i és així, que hi ha un interès important de joves, i crec que això és una cosa fonamental en el nostre sector, un dels reptes que tenim és el relleu generacional, i hi ha un gran interès en el sector, la generació jove, per impulsar projectes. Diversos. Evidentment, amb un respecte absolut per l'agricultura, molta inclinació també cap a la part ecològica, agricultura regenerativa, el món de l'agroecologia, es veu que el sector de sol i darrerament en els programes anteriors varen tenir vins, bastant de projectes de vins, en aquest cas no, però sí que tenim oli. I en aquest sentit, ja vos dic, sostenibilitat, qualitat, sinergies amb sectors, amb el sector de la restauració i l'agricultura i les experiències.
I ramaderia, com la tenim a la ramaderia, Malen?
Bueno, mira, ramaderia com a tal, tenim un projecte molt guapo, que és de Boies, per lo tant, si no vaig malament, crec que la Boies està dins la ramaderia. En aquest cas, enguany, el representant, diguéssim, com el projecte de ramaderia seria aquest, el projecte de Vinimel, crec que és un projecte que se presenta i bueno, i també un sector, en fi, tocat per totes les problemàtiques que tenim en el món rural de Mallorca, però que també qualsevol promotor que arranca un projecte que té que veure amb el sector de la ramaderia, pues va cap aquí, no? Qualitat, varietats autòctones o races autòctones, en aquest cas, i bueno, això és un poc el camí.
I quin perfil tenen aquests joves? Són estudiants? Tenen terrenys familiars? Un poc de tot?
Sí. Hi ha un poc de tot. La veritat és que la majoria d'aquests projectes, que com vos dic són persones joves, no se dediquen ara plenament en aquests projectes. Evidentment, tots estan compaginant amb altres feines o dedicacions amb aquests projectes. I la majoria d'ells tenen terres. O bé perquè tenen terres de familiars, dels pares... Sí, la majoria d'ells sí tenen terres. Evidentment és un punt molt important, no? Aquí a Mallorca és així. La dificultat de s'accés a la terra i en aquest cas saben que és així. És així.
I molts continuen una feina familiar, que ja feien sí. pares.
Sí, bueno, sí i no. He dit sí perquè no he acabat d'escoltar bé la pregunta que me feies, però diria, te diria que pràcticament cap dels projectes sí. és relleu generacional, saps? És a dir, continua el projecte dels pares o els predins, no? Diria que no. Diria que són...
Que han romput amb...
Noves, sí. noves aventures, eh? Sí. Sí, clar, sí, noves iniciatives.
Està molt bé potenciar aquesta feina de joves, perquè és veritat que el camp no sabem molt bé perquè, però cada vegada si vol dedicar manco gent, és una feina manco atractiva, que manco compensa econòmicament, no ho sé.
Sí, bueno, evidentment és un tot que té dificultats, Un d'ells, evidentment, l'accés a la terra és un dels problemes més grossos que hi ha. Aquest és un d'ells. Els costos, evidentment, els costos. Produir aquí no és el mateix que produir a un altre punt de península. Aquí el cost de insularitat és molt gros i després bueno, estan competint aquí amb un sector molt fort, que és, bueno, està tot de serveis i el turisme en general, que fa que evidentment, ja l'inèrcia te du a anar-te'n a fer feina o a voler emprendre dins aquest sector que està com a més... bueno, que té més força, no? Però ja vos dic que nosaltres estem molt contents perquè el que veiem la tendència amb aquests programes, com heu dit, és la quarta edició, ja fa un parell d'anys que feim aquest premis i veiem perfil de gent jove que, bueno, que arranca i que continua, eh? Per lo tant, bueno, pensem que hi ha molt per fer, no? Que això és molt positiu.
I d'enhorabona per aquesta iniciativa, Malen Llull. Avui a les 6 es donaran aquest premi. Encara no poden dir quins són, però supos que demà ja ho sabrem.
Bé, jo perquè no ho sabrem,
A les 7 ja ho sabrem.
Pot passar de tot. Sí, exacte.
Estan nerviosos, les persones que s'han
presentat?
Bueno,
sí, estan nerviosos, perquè m'hem una de ses... que a vegades això és una cara, una doble cara de la moneda, no? Els ha donat molta visibilitat, eh? Els fem molta promoció, visibilitat, intentant que sigui una jornada que allà on hi participi molta de gent i que tinguin un auditori, i puntua les presentacions que fan. Per tant, la seva posada en escena, les presentacions... I sí, això, hi ha una certa pressió, clar que sí. Però això és molt important. Sí. És important.
I tant que sí, aquest projecte et seran també. Esperem el futur de nostre i de sí. les nostres terres.
Sí, i tant que sí. Sector productor d'aliment, imagina't.
I tant, sí. Tan necessari. Valen Llull és la gerent de Mallorca bueno. Rural. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies
a vosaltres. Avui, gràcies. A les 6, a Sauva, recorda'm que es farà aquesta gala de lliurament d'aquest premis de l'entitat Mallorca Rural, que celebra una nova edició, Rural App 2026, quarta edició, com dèiem, d'aquests guardons. Abans d'acabar, sort, mos queden 2 minuts. Celestí, ahir, quan va acabar aquest programa...
Sí.
Va entrar una Mònica... Va entrar una Mònica Borràs.
En diferit.
I molt... Ara riureu. I m'ho va dir que en Celestí... Ai,
falten 3 minuts.
Feia anys.
Són llargs, aquests 3 minuts, en ràdio.
Ara ahir, però... veuràs.
Ahir, clar, tenen vuitena.
Ara ja els tens.
Ara sí.
Celebrem molt d'any, Celestí Oliver.
Gràcies.
Dia 15 de juny va néixer en Celestí Oliver. Nosaltres clar. Ho celebrem dia 16, perquè no ho va voler dir de tot el dia.
No, ho vaig dir jo quan vaig arribar en Miquel, però llavors, clar, varen començar a fer feina i ja...
Com ho vaig celebrar?
Com ho vaig celebrar? Vaig seguir el meu dia a dia i vaig anar a sopar amb una amiga.
Ah, sí?
Sí.
Bé?
Bé, beníssim, sí.
Amem, sí. Si li podem posar una cançó.
No sabia si era posar-se amiga per telèfon. I dic, també podria ser.
T'imagines que tenim la teva amiga?
Podria ser,
sí, s'hagués animat.
Sí, i tant. De fet, ja ha participat qualque vegada, sí.
No et volíem posar una cançó, però encara no la trobam. Ah. En tot cas, Beira, molt d'any, Celestí.
Gràcies. Ara ja hi són, sí. Aquests anys i molts ja hi són.
Sí,
ja hi són
de
munt. Estic content, sí. Tenen vuitena i ho celebrarem tot l'estiu.
Sí, diuen que celebrar-ho abans no va bé, però després sí.
Exacte.
Vull dir, bé, quan abans, no passa res.
Abans no ho sol celebrar, no.
No, diuen que és una mala estrogança.
Crec que no ho he fet mai. Crec que no ho he fet mai. I fins i tot moltes vegades he fet la celebració després, perquè, clar, ahir, és que és això, coincidien dilluns. Dilluns. Principi de setmana. Clar, que és un dia estrany, no?
Ja, sí. Bé, dona per celebrat.
Bé, és un dia estrany, és un dia, sí, que Pantura no convida a fer moltes celebracions perquè és inici de setmana. Gràcies, gràcies.
I de molt d'anys en Celestió Ribé, Oliver. Ara arribaran els serveis informatius i després tornam-ho. Ara ja t'hem estirat les hores.
Ara ja està dit, sí, ja està dit.
Ara exacte. Like